Agrair-vos la vostra presència aquí. Bona tarda a tothom. En aquest cicle anem forts. Van començar programant el cicle i proposant-lo dos cops. El van tornar a programar. Heu fet una bona assistència. I a més, per fer més risc, van dir, farem una tarda de fires. I tot i així, tots sou aquí. Per tant, moltes gràcies per estar aquí. Continuem amb el cicle, tal com havien comentat les altres vegades. El que tenim és una mena d'ordre cronològic. L'anterior conversa ens vam centrar molt en aquella via tan important que després acabaria esdevenint la via Augusta, que va ser el motiu principal de la fundació de la Gironda allà on està. I avui havíem de parlar d'aquesta ciutat, de la ciutat romana. Parlem de la ciutat romana i de la seva evolució fins a l'època carolíngia, inclús arribarem a l'època baix medieval. Tanmateix hem de dir que la ciutat romana la pressuposem més que la coneixem. En realitat no tenim tantes intervencions arqueològiques o no tenim tantes dades. I què havíem de fer? Anar a buscar aquell testimoni més rotund o més fort que tenim a la ciutat, que és el seu recinte emmurallat. Per tant, ens centrarem en el recinte de la Força Vella, amb les seves fases més antigues, i tal com us vaig avançar a l'altra conversa, el que parlarem és molt de tot el tram meridional, ja que és on darrerament s'hi ha excavat més. De fet, crec que les primeres es van fer en el 2006-2007, però penseu que s'ha excavat, o tenim dades d'alemanys 14, alemanys 16, alemanys 10, alemanys 8, alemanys 4, i les darreres intervencions baixant hem fet alemanys 4, Bellmirall 2-4 i Oliva i Prat. A banda dels dos vèrtexs, que tindríem Torre Gironella i a baix de tot Oliva i Prat, que seria el castell que hi ha a l'inici del carrer de la Força, que aquests dos les esmentarem, però els deixarem per una propera conferència quan parlarem dels castells. Els ponents d'avui tampoc estan triats a l'atzar, com cap setmana, i ens hem reunit perquè vam tenir la sort de poder excavar tres àmbits consecutius, de fet, en diferents èpoques i en diferents equips, però hem excavat un al costat de l'altre i avui podem estar aquí i podem posar les coses en comú. Jo us explicava que l'objectiu final de l'arqueologia és evident, és la recuperació de dades, però és sobretot després, a partir d'aquestes dades, poder crear un relat històric. I per tant, el que veureu avui és gairebé una sessió de treball. Si ens posem massa íntims, ens ho podeu dir, però estarem comunicant-nos altres tres, ja ho he fet en privat, sobre els resultats que han sortit i com els lliguem per tal de crear tota la història de tota aquesta zona. Tenim en Jordi Sagrera, que ell parlarà d'alemanys 4, on no va fer una intervenció arqueològica, però sí que va fer una intervenció de prospecció i documentació de tota la zona de la planta baixa de l'edifici. En Jordi Sagrera treballa, o és el tècnic del Laboratori d'Arqueologia de la Universitat de Girona, és un profund coneixedor de Girona, de Girona medieval, ens parla de carrers que ja no existeixen, però ell s'ubica, sobretot de l'urbanisme i també de la construcció de les cases medievals. L'altre dia jo estava en una conversa amb una finca on estàvem discutint sobre l'evolució cronològica d'aquella casa. I bé, jo anava parlant dels testimonis físics, que és allò que fem els arqueòlegs, partim de la cultura material nosaltres. I llavors, en to recriminatori, em van dir, és que parles com un arqueòleg. Que jo vaig dir, òbviament. I la següent frase va ser, parles com en Jordi Sagrera. Que jo vaig dir, ja m'agradaria.
Això és el pitjor de tot, no?
Després tenim a l'Àngela, m'assalto i després ja em diré dues coses de mi. Tenim a l'Àngela, que ha fet, és arqueòloga professional, ara és doctorant a la Universitat de Lleida i ha treballat en els darrers anys, ja uns quants, tot i la seva joventut, uns quants en intervencions a la ciutat de Girona. Treballant i treballant bé, és molt capaç de recuperar la informació a l'hora d'extreure-la del camp i després també aquell pas que queda després de que s'acaba la intervenció, que és convertir intentar que allò sigui història. I això penso que l'Àngela també té una gran motivació per aquí i per tant només desitjar-te més intervencions i molts encerts. Jo casualment també avui estic com a ponent perquè vaig poder formar part de l'equip que ha anat des del 2017, que ha anat configurant tota la o que ha estat seguint tota la reforma de Bellmirall 2-4, que d'alguna manera m'enganxa entre les seves dues intervencions. Per tant, bueno, moltes gràcies a vosaltres dos per estar aquí. Jordi, passo la paraula.
Molt bé, bona tarda a tothom. És el mateix títol de la xerrada d'avui. Parlem de la Força Vella i haurem de començar explicant què és això de la Força Vella. De fet, aquesta nomenclatura comença a aparèixer a partir de 1400 i sempre al·ludeix a la ciutat o al recinte de la ciutat antiga. I per què això? Per què, i no abans? Perquè va ser justament a partir de 1400 quan tot just s'acabava d'enllestir les últimes obres de les muralles baixmedievals, que van començar a 1361 i que pràcticament van durar fins a 1400. I no és una cosa gratuïta perquè en realitat es van construir tres recintes emmurallats al voltant de la ciutat antiga, de les muralles antigues, que a partir d'aleshores se'n diuen Força Vella. Un d'aquests recintes seria el que arrencaria, abraçaria tota la zona de l'Areny, cap a Areny, des del convent de Predicadors fins al carrer del Carme i després la muralla, passant a frec per la marge dret del riu Onyar i tornant pel mar a Ballesteries amb la muralla. Un altre, el més gran, seria el de Mercadal, que també es va enllestir precisament el 1400, i finalment un tercer recinte que plegaria els antics burgs de Sant Feliu i de Sant Pere de Gallians, que també va trigar bastants anys a construir-se. Per tant, doncs, tenim centrat el que és la Força Vella. En realitat, però, la planta de la Força Vella, la planta que podem veure aquí, no correspon ben bé a la ciutat antiga. Per què? Perquè a la muralla s'hi han fet diverses fases constructives, s'hi han detectat diferents moments i diferents períodes i fins i tot eixamples. De fet, aquest plànol reflexa el que es coneix i el que sabem de les muralles, que pràcticament és tot el recinte, però en realitat no tot és d'origen romà. De fet, si haguéssim de parlar de muralles i de la muralla antiga, hauríem de parlar de quatre grans moments constructius. El primer, evidentment, és el de la fundació de la ciutat, en el que l'establiment i de les muralles juga un paper important per establir el pomerium, és a dir, el recinte de la ciutat romana, per separar-la físicament de la ciutat mateixa del fundus, és a dir, del territori. Era molt semblant al que veiem aquí, però sensible més petit, més petita. Aprofitaré la xuleta aquesta, això. Aquí podem veure que en planta forma una mena de trapezi, fals trapezi, o si voleu, una mena de triangle imperfecte, que tindria això, a la banda de ponent, que donaria al carrer, actual carrer de Ballesteries, i a l'extrem de llevant, el més enlairat, que seria Torre Gironella, on s'hi va establir en època medieval el castell de Torre Gironella, el castell principal. Pel nord tenim que avui passa pel passeig arqueològic, bàsicament, i hi tenim la porta de sobreportes, mentre que pel sud, molt ben conservada, però que amb una topografia complicada, a vegades costa de resseguir-la, però que tindria el punt inferior en el portal de l'Onyar, el portal que donaria avui seria a la placeta del Carreu Vell, i que s'enfilaria fins a Torre Gironella. És una planta, la romana, irregular, perquè s'adapta perfectament a una topografia molt complicada on de desnivells constants. De fet, de punta a punta, de ponent a llevant, hi ha uns 320-330 metres escaig, lineals, i un desnivell mitjà de 60 metres. És a dir, que des de Torre Gironella fins aquí hi ha una mica més de 60 metres de desnivell. Per tant, amb un espai tan reduït que tot plegat arribava a plegar unes 5 hectàrees de terreny, que és una, com una ciutat antiga, és petita. De fet, els textos antics parlen de la Parva Gerunda. Però, malgrat aquesta singularitat de traçat de la muralla, interiorment la xarxa urbana és plenament romana. Veiem, aquí està marcat sobre la planta actual, en negre el recinte de la muralla, i amb aquest puntejat vermellós el que s'ha fet és situar la retícula xarxa urbana romana coneguda. Coneguda a partir de testimonis arqueològics, testimonis tangibles d'edificis que encara perfilen i continuen marcant aquest traçat romà, i també a través de documents que ens parlen de carrers ja desapareguts, però que fins al segle XVI, XVII i XVIII van existir. I alguns d'ells encara existeixen, malgrat que amagats o privatitzats. Podem veure una extensa xarxa de retícules que marquen una orientació general nord-sud, és a dir, els Cardener i uns Decumani en sentit est-oest, amb unes illes que en realitat aquí són teòriques. És a dir, quan es va fer el traçat d'aquesta ciutat es va plantejar a partir d'un patró, però el que es va construir en realitat no va ser ben bé això, sinó que moltes vegades, moltes d'aquestes illes, el que es va fer es va construir amb l'agrupació de diferents illes. Per tant, l'estructura urbana actual, que és aquest traçat més actual i medieval, que això ens marca perfectament aquesta mateixa orientació, però sempre tenint en compte que hi ha diferències entre el que seria la teòrica retícula del que realment es va construir. Tenim per això que en realitat aquesta muralla fundacional, que ja n'he anat a parlar moltes vegades, sabeu que la ciutat es va fundar als principis del segle I abans de Crist, concretament durant la tercera dècada del segle, en un moment concret que el que va plegar va ser la població ibèrica del voltant, més elements itàlics, que van formar un nou municipi, que es va fundar sobre la via Augusta, en aquell moment la via Heràclea, que seria fossilitzada en el carrer de la Força actual. És una funció, per tant, imminentment defensiva, estratègica, militar. La podíem haver construït al pla, no passava res, i hauria funcionat igual. Però en aquell moment va semblar molt més adient i des d'un punt de vista d'estratègia militar era molt millor construir-la allà on es va construir. En realitat era més petita que tot això d'aquí, perquè en època alt medieval, en època sota el domini franc, hi va haver una ampliació considerable. De fet, la ciutat romana passava just més o menys on hi ha el presbiteri de la catedral, tancava, i passant per darrere del Museu d'Art, de l'antic Palau Episcopal, feia un retranqueig i tornava a entrar a enllaçar amb la muralla coneguda actualment. Per tant, tot aquest tram que veiem aquí no és de l'original. La ciutat romana era encara més petita. D'aquestes quatre fases coneixem, ja hem dit, la fundacional, ja mostrarem algunes imatges, i també tenim una altra fase important, que és el tombant dels segles III, IV, abans, després de Crist. Aquesta gran reforma de la muralla s'entén en un context d'època del domini de Dioclecià, l'emperador Dioclecià, que va proposar i va impulsar un canvi en l'estratègia de defensa de l'imperi. En lloc de construir fortificacions i defenses al voltant del Limes, en realitat el que va fer va ser una defensa en profunditat. És a dir, que el que es va voler fer era reforçar la defensa de les principals vies d'accés. Una d'elles, la via Augusta, que entrava a la península ibèrica des dels Pirineus, passava per Girona. En aquest recorregut s'hi van construir diferents fortificacions, algunes d'elles ben conegudes arqueològicament, i Girona va ser un element que es va fortificar. En aquesta època, per això, el traçat continua sent exactament el romà, és a dir, no es varia gens. El que es fa és reforçar, millorar les defenses, però no es canvien. No serà fins a un altre moment crucial, que és aquesta fase d'època carolíngia, que la ciutat, les muralles de la ciutat es reformen, de fet es reconstrueixen pràcticament de dalt a baix. El traçat, en la major part del recorregut, és el mateix que el de la romana, però hi ha canvis substancials. Ja hem dit aquesta part nord, que tota és nova, de trinca, de fet va ser ocupat per bona part de la catedral, més endavant amb el claustre, la capçalera de la catedral i cases canonicals en aquest sector d'aquí, però que pensem que quedava originalment fora de la ciutat romana. Un altre eixample important és la construcció del castell de Gironella, el que llavors en època medieval es coneix com a castell de Gironella i que popularment ha quedat amb el record de tothom com a Torre Gironella. En realitat era una fortificació que formava una mena de petita ciutat, de Girona petita, suposem que per això pot venir el nom de Gironella, però que s'incorpora i defensa un punt més estratègic i on s'hi van construir la torre principal. Cal dir que fins aleshores hi havia molt poques torres. De fet, a la ciutat fundacional només hi havia una torre coneguda, que era aquest sector d'aquí, el que seria el precedent de la Torre Gironella, que encara es conserva bona part de l'estructura del sòcol inferior. En època baix imperial, època tatàrtica, és a dir, principis del segle IV, després de Crist, el que es fan és noves portes, es fortifiquen sobretot les portes. Sobre portes es construeixen dues torres a banda i banda flanquejant el portal de sobreportes, molt profundament, de tal manera que estructuralment semblaven com quatre torres, quatre torres bessones, dues a banda i banda, i en aquest costat d'aquí, a la plaça del Correvell, s'hi construeix una. En època carolíngia, a més d'aquestes ampliacions, el que es fa és construir una gran quantitat i afegir noves torres. Tota la majoria de torres que veieu per aquí, escampades de tot el recinte, són d'aquesta època. No totes, però la majoria. I si us hi fixeu bé, tenim de troncocòniques, allò de secció semicirculars, quadrades, semicircular o circular, quadrada, semicircular. I aquí podríem fer el mateix, aquesta quadrada, circular, aquesta no, que és moderna, llavors tindríem ja aquesta d'aquí, aquesta i aquesta. És a dir, hi ha un ordre. I a més les van col·locar de manera estratègica, des d'un punt de vista militar, però també en funció de la xarxa urbana interior. Si us hi fixeu bé, la major part de torres, o totes les torres, tenen o es troben localitzades a la confluència interior d'alguns d'aquests carrers d'aquesta xarxa original romana. Per passar això, és aquest? Ah, aquí. Després en teníem una altra fase, la del segle XIV. L'any 1361, el rei Pere III, el cerimoniós, va ordenar als jurats de la ciutat que havien de fortificar la ciutat, millorant les defenses antigues, però també reforçant i protegint tots els burgs, barris que havien crescut fora d'aquest recinte primitiu. A veure, és una època important perquè ens trobem un problema de conflicte bèl·lic entre el rei entre Catalunya i la guerra en Castella, que va fer que hi haguessin contractessin gens armades que en principi, malgrat que eren aliats, el seu comportament podia ser perillós. És a dir, hi havia una situació de perill evident i que va combinar el rei a intentar fortificar no només Girona, sinó totes les viles i ciutats del Principat de Catalunya. Vull dir que és un fenomen general. I evidentment, i ara tornem en aquell moment, s'hi va reforçar, el primer que es va fer va ser reforçar el recinte antic. Perdoneu. No sé, ara aquí. En realitat, el perímetre es va conservar, es va mantenir intacte, però això sí, es van reforçar les torres, se n'hi va afegir alguna, com aquesta, aquí se'n van construir altres, el portal Rufí, etc. Si va haver-hi reformes de millora, però, i sobretot algunes de per aquí, d'aquest sector d'aquí, del carrer Ballesteries, també s'hi van afegir a aquesta època. Per tant, ja tenim els quatre moments. N'hi ha molts més, però sempre són de poc abast. Com podem reconèixer aquestes fases a primer cop d'ull o amb pocs problemes? Mireu, aquí a la part inferior tenim, ja centrant-nos en la banda meridional de la muralla, que és la que bàsicament en parlarem perquè hi ha més troballes arqueològiques, allà a darrere el rectorat de la Universitat de Girona, allà els jardins Joan Fuster, allà darrere les àligues, hi trobem encara part de la muralla, un bon llenç de muralla, construïda d'una manera ben curiosa, que és aquesta muralla antiga que tradicionalment se'ns ha dit que és la muralla ciclòpea, que en realitat és la muralla fundacional romana i que segueix els patrons de construcció de moda d'aquell moment. Era una manera de fer construir muralles que semblaven més antigues del que eren, però estava de moda aquell moment. És a dir, es tracta d'un opus poligonal, tècnicament hauríem dit així, és a dir, blocs que no són rectes, sinó que són ajustats uns amb els altres, a vegades utilitzen reble per tapar i cobrir les escletxes i els forats que hi ha entre els blocs. Moltes vegades estan col·locats en sec, però a vegades també fan servir morter, i amb un gruix d'un metre i mig d'amplada. L'alçada, en realitat no sabem l'alçada, perquè el que es conserva bàsicament és un sòcol, però suposem que devia tenir aquest sòcol uns 3-4 metres d'alçada i la part superior havia de ser construïda amb tubot, és a dir, o amb terra premsada. Tampoc a l'època hi calia més dedicació poliorcètica perquè ja funcionava la ciutat. Aquest tram de les muralles és el més ben conservat, podem trobar-ne també, per exemple, davant de Sant Feliu, a Casa Pastors i alguns altres fragments també poden trobar-ne. De la muralla del segle dels segles otomans, dels segles III i IV, en tenim pocs trams. En realitat no sabem ben bé si va ser un reforçament general o només va ser retocs puntuals en determinats espais, habitualment a prop de les portals. Sí que van construir torres noves, ja ho hem dit, I es caracteritza fàcilment. Aquí podem veure un pany potser el més espectacular que es conserva encara a simple vista a Girona, que és a la plaça Sant Domènec, on tenim aquest parament construït amb blocs de sorrenca procedents de Domeny Taialà. Es tracta de, en realitat, el gruix del mur és el mateix que la muralla precedent, un metre i mig, i fa servir una mena de folre, que són aquests blocs, opus quadratum, diríem, que tenen una mica d'encoixinat que amb els anys s'ha anat minvant i desapareixent, però encara a vegades en aquest pany encara es pot veure, amb filades de 40-50 centímetres de gruix, d'alçada, i llargada molt irregular, perquè és veritat que van fer servir pedra expressament portada per construir aquesta muralla, però també van reutilitzar pedra d'altres edificis antics que van desballestar i van reutilitzar per col·locar la muralla. És molt espectacular i és molt visible perquè destaca molt de la pedra nomolítica de Girona, aquell color beige gris, que a canvi aquesta és un gres, és pedra sorrenca i té un color ocre molt vistent, molt viu. Finalment, podem parlar de la muralla carolíngia, de la muralla d'època franca, que pràcticament va resseguir el mateix traçat, excepte allà en els llocs on es va eixamplar la muralla, es va eixamplar el recinte, però amb una tècnica ben clara. A veure, ens estem situant en un context del voltant del 800, anys amunt, anys avall. És una època que Girona, del 785, es va lliurar pacíficament als francs i llavors Girona va esdevenir frontera, enfrontada directament amb la Barcelona musulmana. Per tant, era qüestió de temps que Girona rebés alguna patacada, i així va ser, com per exemple va haver un conegut intent d'assalt i de setge a la ciutat l'any 793, procedent de l'Àndalus, que les fonts mateixes andalusines ens comenten i ens informen de que van atacar, van venir màquines de guerra, van fer molt de mal a les muralles, però no van aconseguir entrar. I com que no van aconseguir, van pensar que hi havien d'esmerçar-hi massa esforç, van continuar cap al nord i van assaltar a Narbona, que les Narbones sí que van entrar i van assaltar. Però això va fer aixecar les orelles als mandataris francs, i de seguida Girona es va reforçar. Arqueològicament ho sabem perquè diferents punts on s'ha excavat de la muralla, sobretot els soterranis de la catedral, la canònica, antiga canònica de la catedral del Cel de Girona, on també hi ha un pany de muralla, allà hi havia una seqüència estratigràfica prou ampla i amb prou material perquè donava una cronologia d'això, un context de finals del segle VIII, molt a finals, o ja de primer quart del segle IX, després de Crist. Si juntem això, com sempre, amb les dades documentals, sembla obvi convenir que aquesta muralla es devia construir al voltant del 800, justament després d'aquest salt del 793.
Aquí... Després hi ha un altre document... Ui, me sentiu? Després hi ha un altre document,
sí.
Això que ens explicava en Jordi, que hi ha una incursió islàmica, el que fan és dir que han destrossat gairebé les muralles, tot i que no han entrat. Llavors, suposo que això que tu dius, no? Es fan... I també ho sabem per una altra anècdota, i és que uns anys després, el 820 crec que és, hi ha un altre document islàmic que ens tornen a fer una sala a la ciutat i aquest cop ja és infranquejable. Alguna cosa ha passat, no?
Sí.
Tota la refeta de les muralles.
I és infranquejable per una raó. No només van redreçar la muralla antiga utilitzant materials molt sòlids, sinó que la van doblar. Aquí podem veure un fragment d'aquest sector d'aquí, a la part superior, que podem veure que tot el que hi ha fins pràcticament a l'alçada del tot és d'època carolíngia, és aquest moment. De fet, és un document patrimonial únic. Hi ha molt poques ciutats al món que puguin dir que tenen les muralles carolíngies. Vull dir que és un document importantíssim. D'aspecte exterior sembla una cosa molt senzilla, molt humil, perquè en realitat es va fer servir amb morter i pedruscall, però encofrat. El que es podeu veure, sobretot darrere de les àlies, on es veu molt bé, però també al passeig arqueològic, podeu veure que sembla que marquen com franges. En realitat són els tremades d'encofratge, i en alguns llocs encara es veuen els forats, aquí no, que és a les àlies, però es poden veure els trams, que fan servir pedruscall de tota mena, rierencs, fins i tot restes, aquí podem veure tambors de semicolumnes d'un edifici antic, reutilitzats aquí, col·locats aquí. El que és interessant d'aquesta muralla és el material que es va fer servir, un morter de molt bona qualitat. I a més no solament això, que la muralla podia arribar a fer 2 metres, sinó que a darrere en van construir una altra. Això és una secció, un forat que es va fer a la muralla per connectar el que és l'edifici de rectorat de la universitat amb el Consell Social de la universitat, i es va decidir que volien fer un pas. I a nivell d'anècdota aquí podem veure el de la màquina excavadora, i el maquinista em va dir: no, no, això amb un matí ho tinc obert. S'hi va estar una setmana. S'hi va estar una setmana. Per què? Perquè aquí podeu veure el primer tram de mur, o l'exterior, que coincidia amb el romà, i a darrere l'altre. És a dir, tenim 4 metres de muralla de gruix, amb pràcticament tot el recorregut de la muralla meridional i també bona part de la nord. Però, i a més, amb un morter tan espès que molts anys ha anat quedant tan solidificat i tan dur, que era més fàcil picar la pedra que no pas el morter. Però, esclar, s'ha d'entendre el per què. El context és aquest, és un moment que Girona és frontera i Girona ha de defensar, i a més Girona està situada en un lloc estratègic militarment. Per tant, és normal i comprensible que construïssin aquesta muralla tan ampla i tan gruixuda, tan potent. Si ens anem realment concretant el tema que parlem avui, aquí podem veure esquemàticament la planta, el recorregut de la planta del tram meridional. Aquesta és la torre quadrada, la torre del Llamp, que dona, comença a donar l'accés a Casana Alemanys i a Torre de Gironella, i a la part de baix, a l'esquerra, tenim l'antiga porta de l'Unyà. Ja podem veure que és un recorregut bastant estrany, però que s'adapta perfectament a una topografia molt complicada i, a més, bastida sobre la roca del subsol, que és la pedra neolítica. Per tant, les muralles que tampoc podien ser tacades amb mines. Vull dir que realment era un baluard infranquejable. D'aquest recorregut en sabem dades de 2 portes, perquè la topografia, el relleu natural, es marca 2 replans a la ciutat. Si us hi fixeu bé, la catedral i tot l'antic barri catedral, el Palau Episcopal, etc., tot aquest edifici se situa a la plataforma superior, cap a llevant. En canvi, hi ha una part baixa de la ciutat, que seria el carrer de la Força, la plaça de la Catedral, etc., que se situa molt més avall. De fet, hi ha un marge natural de roca que travessa la ciutat antiga, però de fet continua cap al sud fins pràcticament allà a Vista Alegre. Teníem, a l'edat mitjana en deien el gran marge gros. I això fa fer que hi existissin 2 portes. Una a baix, lògicament, que és l'entrada principal, perquè donava accés al Cardo Maximus, és a dir, al carrer de la Força, que en època medieval era el carrer Major del Call, i una altra que entrava, donava accés, més petita, menys important, però també tenia la seva notorietat perquè donava accés directe a la plaça, a la plataforma superior, el que després a l'edat mitjana va ser el barri catedral. Per exemple, totes les cases que recolzaven aquí la muralla en l'edat mitjana, o bona part d'elles, van arribar a ser cases canonicals, cases reservades a canonges de la Seu, o beneficis lligats a la Seu. La porta inferior. La porta inferior era coneguda en els documents sempre com a porta unària. Alguna vegada parlen de la porta de l'Areny, però normalment és la porta unària, la porta de l'Unyà, perquè donava pràcticament a l'Unyà, als Arenys, a l'Areny del riu, a l'Areny del riu Unyà. La coneixem prou bé, malgrat que no es conservi, però es va conservar fins a 1857, quan l'Ajuntament de Girona, en el moment, va decidir enderrocar-la perquè en aquell moment el carrer de la Força era la carretera general, perquè anava a França. Per tant, per ampliar i facilitar el trànsit de vehicles i mercaderies, van decidir eixamplar i enderrocar aquesta torre i aquest portal. A part del document dels plànols que es conserven d'aquell moment de l'enderroc, a la plaça de Correvall, aquí teniu un detall de la planta del que es conserva, no s'ha excavat mai en realitat, però sí que s'hi han fet arranjaments del paviment diverses vegades, als anys 80, als 90, als principis del 2000, i cada vegada que s'han aixecat les llambordes al terra ha sortit l'estructura de sota. Aquí que podem veure 2 torres, la quadrada, que seria ben documentada, aquesta de baix imperial, i la rodona, que la tenim aquí, que és d'època de Pere el Cerimoniós, de segona meitat del segle XIV. De fet, sabem que el 1362 pràcticament estava construïda o estava començant a construir aquesta torre i el portal. La segona és la Porta Rufina, el portal Rufí, de nom ens aboca a un personatge romà, Rufí, malgrat que no podem associar-lo directament, però sí que sabem que Parietti i Ruffini era a l'altra de mitjana un terme, avui seria Domenys de Gelà, que els reis francs van donar a la seu de Girona, al bisbe de Girona, i del lloc, que és precisament el lloc on s'extreu bona part de la pedra sorrenca de la ciutat, que trobem a la ciutat. Malgrat que aquesta connexió de Rufinus i Rufí, no sabem si realment hi ha aquesta connexió tan antiga, sí que sabem que el 1122 ja s'esmenta per primera vegada portal Rufí, la Porta Rufina, ja surt tal com la coneixem fins ara. L'aspecte que té actualment, avui el podem veure aquí baix a la fotografia, a la dreta, baix, difereix força de l'aspecte original que tenia. En realitat, tant a l'època fundacional republicana romana com al Baix Imperi, era una mena de corredor, és a dir, un mur entrava per dintre i corria un tram en paral·lel amb el que venia del sud i feien una entrada protegida, flanquejada per muralles de banda i banda. Era una entrada estreta, però molt efectiva i realment senzilla de construir. En època del domini carolingi, del domini dels francs, aquesta porta es va mantenir, però al damunt s'hi va construir una torre. Això ho vam poder veure, ja s'hi podia intuir en antigues prospeccions de Serra Ràfols a principis dels anys 30 del segle passat, però quan vam fer la documentació de tot l'edifici per dins vam veure que aquests blocs de sorrenca, que diríem, home, són d'època romana, doncs no. En realitat, si hi fixem bé, estan retallats i reutilitzats per construir una torre, que es conserva pràcticament sencera per dintre. És una meravella. Avui per fora sembla molt amagada, però aquesta estructura continua formant la torre. I per sota, darrere d'aquesta porta paredada, que sembla moderna, es conserva l'original, l'antiga, i que donava accés, i aquí sí que hem dibuixat una mica l'estructura urbana d'aquest sector, perquè encara l'immoble d'Alemanys 4 conté dintre restes evidents d'un antic carrer medieval, que lliga amb el que sabem, la informació que ens aporta la documentació medieval. És a dir, entraves bastant dintre i hi havia un carrer que donava després, anava cap al nord fins a trobar-se l'actual carrer Alemanys. Aquesta és l'estructura. Què va passar al segle XIV? Doncs el mateix. Es va reutilitzar i es va continuar funcionant l'estructura de la torre antiga, de la torre carolingia, però s'hi va haver-hi modificacions. Evidentment, una d'elles, la més vistent, és aquesta escarpa construïda a la cara sud de migdia, però com es pot veure aquí, és afegida. No és una construcció ben lligada, sinó que és afegida. No com d'altres de construïdes d'aquesta època, com pot ser, una que hi havia aquí, encara hi és aquí, que aquesta sí que des de la base ja hi ha l'escarpa feta, lligada ben travada, sinó que aquí no, aquí s'hi va afegir, perquè aquesta estructura ja existia. I llavors això sí, es va aixecar més amunt, i el que veiem en bona part, malgrat que les finestres són d'èpoques diverses, encara podem veure les espitlleres, els dos nivells de combats, i per dintre, de fet, fins pràcticament a la planta noble, fins a aquesta alçada es conserva sencera l'edifici. Evidentment, la part de dalt és tota modificada. És una manera de reivindicar una mica el patrimoni que tenim, que a partir de quatre parets velles de pedra, en realitat ens estan donant una informació que la tenim a l'abast i que penso que val la pena de revaloritzar. És a dir, el que veiem aquí és una estructura aparentment molt senzilla, però per dintre complexa i que, a més, ens dona informació de com funcionava l'entrada d'aquesta porta. De fet, aquesta porta va continuar així, funcionant, però amb canvis. Al segle XIV es va esparracar aquesta part, es va esbrancar una part d'aquest tras de muralla i aquest carrer es va anar, sobretot el XV es va començar a tancar i es va fer un pas alternatiu, que és aquest d'aquí. Que de fet, avui el carrer que connecta el carrer Alemanys amb la plaça Sant Domènec és el que n'ha quedat visible d'aquest procés. Aquest procés va continuar i no va ser fins al segle XIX, encara hi ha plànols del XVII, XVIII, que ens informen i ens situen perfectament l'estructura d'aquest portal, però no amb aquest carrer, sinó amb l'accés en aquest de vi, i al segle XIX es va enderrocar la muralla, aquest tram i es va fer aquest pas. I aquesta és la història una mica d'aquest tren de muralla. Només us explico sí, quatre dades.
Només, porta mitja hora parlant i diu que només.
Ja porta mitja hora, valga'm Déu, perdoneu, eh? És que m'accelero. Doncs ara ja ho dono la paraula a les meves companyes perquè si no em renyaran.
No, que sigui molt interessant. Alemanys 4 ens amaga encara, no? Conserva una porta pensada i creada en el segle III, eh? Pensem-hi que estan allà. Jo avanço. Ara parlarem de Bellmirall 2-4, que seria la finca vers a l'oest d'aquesta. Ara. Bueno, us hem posat aquesta planimetria molt òbvia de totes les excavacions que estem comentant, i Alemanys 4 que ens ha explicat el Jordi. Nosaltres ara anirem a parlar de Bellmirall 2-4 i Oliva i Prat, que seria, després de l'Escola Pia, tindríem el traçat de la muralla, no sé si el veieu, com... Sí, és observable, com tindríem aquesta torre circular en aquí i com aniria baixant i com ens tancaria per aquí dalt amb la torre amb la Porta Onaris. Ai, que sóc jo qui tanca això. Bellmirall 2-4. Bellmirall 2-4 va començar la rehabilitació de l'edifici crec que aproximadament el 2016 o en el 2017. I s'hi han fet, encara s'estan fent intervencions. Ara s'està fent una intervenció de consolidació, però encara queda pendent una altra intervenció d'arqueologia preventiva, que han anat una mica a cavall de quines eren les necessitats de l'obra. En el moment que l'obra havia de rebaixar o de fer alguna cosa en algun lloc, doncs hem anat una mica a cavall. El primer que van fer va ser entrar dintre de la finca i inclús crec que abans del projecte d'obres va ser entrar dintre de la finca i fer un estudi general dels paraments per tal de poder valorar què era allò que el projecte havia de conservar sí o sí o què era allò que es podia modificar, bueno, què era el que teníem, què era de què ens havíem de morir. Vam crear com una mena de plano amb una mena de semàfor que marcava ja a primera entrada què és allò que sabíem que era totalment patrimonial i que la rehabilitació havia de mantenir. Em vaig assenyalar. El que sabíem era a planta baixa, bueno, a veure si per ubicar-nos, bueno, ho hem posat, plaça Sant Domènec i carrer Bellmirall. En Jordi ens parlava de la porta, aquí hi hauria la continuïtat de la muralla, aquella que hem vist, aquell alçat que en Jordi ens ha dit que era espectacular, això és perquè encara no ha vist el de Bellmirall 2-4. I per tant sabíem que tenia aquesta continuïtat i que aquesta era l'amplada aproximada de la muralla i que ens arribava fins a primera planta i que per tant aquest tros s'havia de conservar. Què sabíem més? Que vist des d'una zona exterior vèiem que hi havia aquesta torre, després la veurem amb imatges. Aquesta torre tradicionalment l'havíem datat amb una època més antiga del que hem vist després que sí. Correspondria. Havíem pensat sempre que seria d'aquesta fase carolíngia que ens comentava en Jordi.
Ho dèiem això perquè la base conté molts blocs de sorrenca reutilitzats i amb altres trams de muralla i sobretot amb altres torres que són d'època carolíngia veiem el mateix fenomen, però aquí no. Mea culpa, jo vaig ser un dels primers que va dir no, això és carolíngia.
No, bueno, però això és una presupos...
I després no. L'excavació intensiva del lloc ha donat dades totalment diferents.
Bueno, d'això es tracta, per això excavem, no? Per acabar de solucionar aquests dubtes. Van fer un sondeig contra tot aquest parament d'aquí. Ens van poder ficar inclús una mica per sota. Amb els nivells arqueològics que funcionaven per sota la torre, vam localitzar, bueno, entre altres materials, una moneda de Jaume I i després uns elements arquitectònics que eren la part alta d'un arc ogival de, si imagineu el claustre de Sant Domènec, doncs l'arc d'aquests arcs. Ho he dit bé, això? Bueno, és que no sé mai com es diu aquesta pedra, però estaven allà i per tant ens estaven marcant, sí, del segle XIII aproximadament, i per tant ja ens estaven marcant una posterioritat. Ara que s'està fent tota la consolidació que després veureu de la muralla, que l'està fent en David Mallorquí, que està aquí, em va donar una altra pista, va trobar un altre element que ens acabava de portar a dir que segurament és una torre baix medieval. És en aquesta zona d'aquí, aquestes torres són totalment farcides, són per dintre, tu no hi pots accedir. Farcides no, se diria farcides, són massisses, ara no me sortia. Ells creen un cos massís i després el que fan és fer el parament exterior. Un cos massís que en aquest cas arriba fins a segona planta, però tenim altres elements de la ciutat, la Torre Cornèlia arriba fins als 20 i alguna cosa de metres, tot massís. Llavors, en David, mentre es netejava per tal de consolidar, aquí hi ha una mena de forat i per tal de netejar-ho va veure que dintre d'aquest massissat enganxat hi havia un element arquitectònic que també ens portaria a aquesta època medieval del 12 o del 13. Era un fus d'una columna, d'una finestra coronela. Per tant, tenim ja tres factors, no? I en tenim més, que ara anirem explicant. Bueno, sabíem això, sabíem que havien de protegir la muralla, evidentment la torre, i després, entrant per aquesta porta d'aquí, el que donava era accés a una primera, ara diré amb una primera finca, però n'hi ha de més antigues, amb una primera finca que encara és visible i conservada, un primer habitatge, que entraríem per una porta del segle XV, que ens trobaríem amb un pati porticat, amb una galeria volada, amb una mena de, bueno, una mena no, amb unes, com es diu això que vessa aigua? Sort que estic amb vosaltres, amb unes gàrgoles conservades, i per tant sabíem que, si més no, la configuració d'aquesta casa baix medieval l'haurien de conservar. A primera planta ens passava el mateix, aquí teniu la galeria volada i inclús es conservava un pilar central, això ja era un mur del segle XIX o XX, que estava cegant el que encara era la llotja, per tant també ho havien de conservar, això és la torre per dalt. Per tant partíem d'aquestes coses, vam fer aquesta primera intervenció i després sabíem que excavaríem a les plantes inferiors. Quan vam poder començar aquesta intervenció? Ah, bueno, aquí us ensenyo això, que realment és una casa noble, noble, una casa bastant espectacular i que per sort la rehabilitació d'alguna manera l'està conservant bastant i que tenim diferents fases, jo he dit del segle XV, perquè a la porta tenim aquest escut que aquí posa any 1453, bueno, i per la tipologia de la porta i per altres coses, una primera reforma. Ho he posat amb exemples, però tenim més dades per dir aquestes reformes. Una primera reforma que el que fa és afectar el pati amb la creació d'aquest pou, el que fa és trencar una mica aquella galeria més antiga. Sabem que l'escut representa la família de Joan Margarit, que va ser bisbe de Girona a la primera meitat del segle XV, i una segona reforma, ai, del XV, del XVI, perdoneu, i una altra que va molt enganxada en el temps, que evidentment és l'escut de Guyana, i sabem o l'historiador marquès ens diu que Miquel de Guyana, que va ser canonge i també abat de Sant Joan de les Abadeses, va fer unes obres de reforma en aquesta finca. En va posar més d'escuts com aquest, en tenim a diferents llocs de la casa. Aquestes són les dues gàrgoles medievals que us comentava que es conserven a la finca, que han estat protegides amb una caixa durant tota l'obra i que esperem que quan treguem la caixa encara hi siguin. Què volíem buscar o què vam fer quan vam poder entrar? Les primeres actuacions que les vam fer gairebé a planta primera de l'edificació. El primer que vam voler fer és a dintre, a veure, més o menys estem ubicats aquí, per tant, en Jordi ens explicava aquesta muralla, nosaltres sabíem que aquesta finca s'hi posava a sobre, que a partir del segle XV o XVI s'hi va posar a sobre. Llavors vam anar a primera planta i vam aixecar el paviment d'una de les estances. I això que ens explicava en Jordi, que els carolingis el que havien fet era doblar la muralla romana, ens ho tornem a trobar, i ho tornem a trobar amb un pla, amb una planta amb una bona extensió. Diguéssim que les imatges no sé si són molt bones, però és el que hi ha. D'aquí fins a façana, diguéssim, aquí veieu que hi ha molta llum, és perquè ja és el pati sud. Això seria la muralla romana i després això seria l'ampliació carolingia. De fet, amb altres finques ja ho havíem vist també en planta, alemanys 14-16, i és molt curiós perquè se separen, que tu aquí pots ficar dos dits. Sempre marquen aquest marge.
Això té una explicació lògica. Això s'entén? No s'entén bé, això.
Vols el meu? Jo no sé com va el teu.
Això s'explica bàsicament perquè si suposadament un atacant pot arribar a minar o destruir o fer caure un pany de muralla, en té un altre de darrere de 2 metres, encara tan o més sòlida que la primera que han enderrocat. Per tant, la visió de l'atacant quan veu que diu ho he fet i darrere troba una muralla, desmoralitza força. Vull dir que és una, a veure, és contundent, però esclar, el context de l'època s'explica, té lògica.
Un cop localitzada en planta, que la coneixíem i després la veurem amb alçat, aquesta muralla fins a baix deu fer 3 metres conservada segur, i després també dintre de, veieu això que ha sortit tot el rato a les plantes que he presentat de la ciutat, aquest retranqueig, que sempre l'hem conegut, sempre l'hem tingut, a tots els planos que veieu de la ciutat de Girona l'havien marcat. Llavors, clar, ens queda la finca de Bellmirall 2-4, aquí vam dir anem a aquesta paret i repiquem. I evidentment hi ha la muralla conservada amb els carreus de sorrenca. Afectada, perquè després per sobre, clar, se li va posar la casa del 16 i després li van, veieu que té aquí moltes restes, tot i que ara això en David ho està recuperant, però en principi només hi ha carreus de sorrenca. Amb aquest nivell d'aquí, sabem que encara queden com a mínim 2,5 metres més de fondària, o sigui, d'alçat conservat d'aquesta muralla. Ho sabem perquè el convent de l'Escola Pia s'adosa en aquesta casa i s'encavalquen. Primer hi ha una casa i després l'altra. I llavors, quan estàvem excavant aquí, aquí vam trobar les vigues del sostre, o sigui que les monges de l'Escola Pia tenen aquí sota una estança. Per tant, segurament ho tenen revestit i per tant no, ara no és el moment d'anar-ho a documentar, però tindríem aquest alçat. David, aquí he posat una foto de la restauració. T'ha quedat molt bé. I ara la muralla en el pati sud. Com vam arribar, no? I com està quedant? Teniu les dues imatges. A banda d'aquesta època moderna, de que era un casalot molt important i benestant, referent als elements que heu vist, les darreres èpoques de la casa, sobretot en el segle XIX, principis del segle XX, la casa es va convertir en un seminari de... amb un lloc d'estada de seminaristes pobres, que es deia el Col·legi de la Sagrada Família, i després darrerament, crec que entre els anys 50 o 40 i alguna cosa, fins als anys 90, va ser la seu de l'Arxiu Diocesà. El Col·legi de la Sagrada Família, que els seus residents li deien de la Sagrada Fam, el que va fer és agafar aquesta zona exterior i convertir-la en el seu pati. De fet, encara hi ha fotos d'en Farnoli, que veiem aquí tots els estudiants, i ens ensenyen que totes aquestes estances, o sigui, veieu, hi ha com un, no sé si ho veieu bé, una mena de recobriment, i es van convertir en una mena de rentadors, on rentaven la roba. Per tant, van construir uns murs que ens tapaven al fons de la muralla, i què hem fet? Treure'ls, no? Anar-los a buscar. Posem una altra imatge. Aquí, això és un frontal. Aquí el que hem fet ja és treure tots aquests murs d'època més actual per anar a buscar directament la muralla. La foto és de quan es va treure abans i després de la restauració. Jo no sé si, crec que són molt clares i no les podeu veure bé. Les veieu bé vosaltres? Perquè jo les veig massa clares. Però bueno, el que podem veure és que tenim una primera base. Tota aquesta base, Jordi, això t'interessa? Perquè és un tema que serà de discussió. El que pensem és que nosaltres el que estem veient ara és l'alçat carolingi, l'alçat de la muralla romana abans de que la doblessin, però reformat pels carolingis, que el que feien era reformar. Llavors, per tant, sí que tenim molt clar que això són sorrenques reutilitzades i després el parament aquest és molt carolingi, aquesta pedra rectangular, petita, disposada a trencajunts, però les bases que tenim són totes de... són calcàries. Són calcàries, o sigui, les van mirar i tothom, tot arqueòleg que ha anat allà ha dit és la muralla republicana, ho és, en base. El que passa que ho veieu que no són els blocs poligonals, sinó que són blocs ben retallats i ben posats. Ho és? La resposta no la sé. No la sé encara. Aquí van fer una mena de sondejos, i això ja és subsol, a partir d'aquí ja ens apareix el subsol. Van fer sondejos, però de seguida ens va aparèixer el subsol i malauradament poca informació en materials per poder datar. Ara l'Àngela els explicarà una altra banda on sí la va poder datar. El que és curiós és això, que veu, aquí aquesta seria la darrera i si ens fiquéssim per aquí dintre la casa ens trobaríem aquell pany interior que us hem ensenyat. Abans. La torre, això, veieu aquí que queda una mica de foradot i que després ens ha sortit les herbes, aquí és on te van fer el sondeig, on te van recuperar totes aquestes elements que ens han permet datar-lo més antic. Llavors, què sabem també? Que en el segle XVIII són aquestes tres arcades, però aquesta primera té dues fases. Veieu que aquí hi ha un arrencament d'una volta que aniria cap aquí? I després hi ha aquesta altra. Aquesta sabem que és del 16 perquè la finestra que hi ha dalt és del 16, però aquesta primera ens estaria parlant d'una època més reculada, segurament, d'una època anterior. Ara després en parlem, també. Estic fent una mica de suspense, Però si veieu que no... Sí.
Jo, perdoneu-me, però la imatge de la torre que podeu veure aquí a la dreta, si us hi fixeu bé, fa servir pedra en filades, sembla medieval, però també fixeu-vos que ho reutilitza blocs de sorrenca, que això és una de les constants que utilitza la muralla carolíngia. Per tant, malgrat que amb una prospecció del 2004 jo em vaig atrevir a dir que realment això podia ser carolingi i així ho van vendre, després resultat que no. Vull dir que moltes vegades el que sembla no és ben bé això, sinó que és una altra cosa, malgrat que aparentment tots aquests paraments, si no hi estem gaire basats, poden semblar el mateix, però que el que realment que cal és confirmar-ho, és a dir, la intervenció arqueològica preventiva o programada, el que sigui, però la intervenció arqueològica fins al final.
Jo us vull ensenyar aquest raconet que veieu aquí, que seria l'angle de la torre i després aquest parament seria el que donaria continuïtat amb el parament tan maco i espectacular de la plaça Sant Domènec. És aquest d'aquí. Aquí us he posat, aquestes fotos les he robat d'una pàgina web que venen a la casa, no sé si us interessa, però era perquè veiéssim una mica, és el projecte, és el pla del projecte. Aquí estaríem a la plaça i ara ens ficarem dintre d'aquest forat. No? O en aquí, que, i aquí tenim tot l'alçat. Era un espai aprofitat ben bé fins al segle XX, s'havia dividit en tres pisos i a més tot estava encalat. Aquí en David ha tingut feina, ha trobat tota aquesta calç, però si veieu en aquesta imatge d'aquí, el resultat és molt espectacular també. Surten tots els carreus ben marcats, tots els de sorrenca, a més bastant ben conservats perquè han restat a l'interior. I també, respecte a l'altre pany de muralla, en aquest d'aquí, dir-vos que aquí encara, o sigui, això són 8 metres d'alçada. Penseu, aquest desnivell nosaltres estem fins a baix de tot. Ara, Jordi, el que és molt interessant és que queda per excavar tot aquest tros en base. Ara, quan acabi la consolidació i es treguin les bastides, es podrà excavar tota aquesta zona d'aquí, que és el punt de connexió que tindrem de la muralla antiga amb aquesta torre. Per tant, o acabarem de confirmar tota aquesta cronologia. La rehabilitació de tot això recuperarà que hi hagi d'alguna manera una visual més continuista en tot el traçat de la muralla. Podrem veure tota la torre. No sabem encara com està solucionat el tema de... Penso que serà una propietat privada, per tant, es podrà veure des de la plaça Sant Domènec i visitar, no sé, per temps de flors o alguna cosa així, no? I llavors aquí s'havia plantejat en un primer moment realitzar una obertura, no?, per tal de que, si més no, des d'aquí fos visible. No ho sé. No queda molt, Vull dir, tot això és una obra, hem dit 2017, li deu quedar un any com a molt o menys per estar acabada. I ara li deixem parlar a l'Àngela, no? Àngela, després ja xerrem. Hola.
Ah, no sé si funciona el meu. Ah, sí. I jo vull el mandito aquest, també.
Ah, sí, perdona.
Vale. Us explicaré dues intervencions. La primera va ser una preventiva. Vam fer una rasa justament per donar pel pas de serveis de Bellmirall 2-4, i van fer una rasa des de la porta de Bellmirall, van girar l'est per carrer Alemanys i van baixar pel carreró aquest, que és el que abans ens explicava en Sagrera, que obren al segle XIX. Aquí ja sabem, perquè també ens ho ha dit en Jordi, que va haver una intervenció als anys 30 d'en Serra Ràfols i va trobar a banda i banda el que ell va interpretar com la muralla fundacional. I efectivament, quan van passar amb la rasa, van poder recuperar un trosset més. En Serra Ràfols, en realitat, el que va documentar és just el tros que nosaltres no vam obrir. I nosaltres hem obert res, mig metre més cap a dintre del carrer, diguem. I hem pogut refermar la seva hipòtesi perquè vam trobar les dues rases de fonamentació amb material molt arcaic, vull dir, no ens n'anem més endavant d'època republicana. Està bé perquè a part de tenir la tipologia poligonal de pedres lligades amb fang i no gaire escairades, a més hem pogut trobar les rases de fonamentació, que al final ens diuen el moment de construcció. És un tros molt petit, però bueno, va sortir prou material com per poder datar-ho. Queda just... Ai, que m'equivoco de botó. Queda just aquí. I aquí seria la porta d'entrada, seria el mur interior del que ens explicava en Jordi. El mur interior i per aquí s'entraria per la porta. Després, en la mateixa intervenció, amb la mateixa rasa, una mica més endavant, vam poder recuperar, bueno, això més que res perquè és maco de veure, però bueno, ja sabíem que baixava més, però bueno, vam recuperar quatre filades més de lo que és la fortificació aquesta que es fa a segle XIV. sense més, però bueno, fa gràcia veure-ho. Llavors, anem a dintre de la finca, 2-4 de Bellmirall. Això, aquí és on la Maribel va trobar en planta les dues muralles. No? Aquí hi ha el passat de Sant Domènec, és tot el mateix plano. Eh? Aquí hi ha el pati amb les arcades i les muralles, les dues, la romana i la carolinja, passarien per aquí, val? Més o menys. El sector 2 el va excavar l'Anna Auger el 2017. Us faré un petit resum perquè té molt a veure amb el sector que vam excavar nosaltres el 2019, bueno, perquè ja veieu que està molt de cantó i al final és el mateix jaciment, encara que es va excavar amb diferents campanyes. L'Anna Auger va trobar primer, com el més modern, dintre del que ens interessa, quatre sitges d'entre segle IX i segle XI, que el que feien és retallar uns nivells d'ocupació, uns nivells de circulació d'ús, més antics d'entre segle VI i segle IX. I en aquests nivells de circulació funcionaven amb llars, amb llars que també va documentar, no sé si en va documentar 4 o 5. Però bueno, sabem que almenys hi ha dues fases d'ocupació i bastant continuistes, diguem, no? Del 6 al 9 i del 9 a l'11. Nosaltres ens trobem molt una cosa semblant. Això és la primera fase, que és la fase moderna, que la vam documentar, vam trobar el tirant de l'arcada de la casa. L'època moderna és el que us he explicat de la finca a la Maribel. No? Aniríem al tirant, vam trobar un dipòsit o el que restava d'un dipòsit i totes unes canalitzacions d'època moderna. Un cop documentat i rebaixat això, vam començar a trobar més coses. Aquesta és la planta de la fase 3, diguem. Es tracta de tres sitges, de tres fosses bastant estranyes. Dir-li sitges una mica agosarat perquè tenen una forma molt, molt estranya. Aquesta seria la primera, que com veiem ja està tallant estructures anteriors, aquest mur, enganxada al mur sud, que ara parlarem d'aquest mur sud, l'altra que també està trencant dos murs, que a més es superposen, vull dir que s'està carregant com a mínim dues fases, i aquest tan gran que ens va complicar molt l'excavació perquè es va carregar molts nivells de circulació que després, ara ho veureu, funcionen amb aquests murs. Ara ho veurem millor, la següent planta. Bueno, aquestes sitges en realitat es poden relacionar tranquil·líssimament amb les que es va trobar l'Anna. Vull dir que hem de pensar que és un moment d'amortització que es carreguen tots els murs anteriors i fan sitges. I és el mateix que trobem a la sala més al nord. Després, la fase 2, que és encara més antiga, diguem, són aquests murs, d'acord? No sé si es veuen, és que potser ho he posat massa petit. La fase vermella, val? És el mur est, és el que es carrega la sitja aquesta que hem vist. El mur nord és bastant interessant perquè sembla que tenim una porta i potser és un marxapeu reutilitzat, una sorrenca, bueno, que és una sorrenca de la muralla de finals del tercer, quasi segur, perquè les mides i el carejat i tot, perquè és una sorrenca. Ara que estigui de marxapeu ja ho tenim més difícil, justament pel que hem dit de la fossa aquesta, que just se'ns carrega els nivells que funcionarien amb aquesta porta. Llavors és una mica complicat veure si és un marxapeu o no. Però bueno, tindríem el mur nord que donaria accés a la zona que va excavar l'Anna i després el mur oest, que el més interessant d'aquest mur és que està adossant-se al mur sud. El mur sud donarà molt que parlar perquè el tenim bastant amb alçat i per les seves característiques sembla d'època carolíngia. Els nivells que funcionen amb aquesta estança, que seria una estança adossada a la muralla, al mur, ja m'he adelantat, el mur aquest d'aparença carolíngia, clar, s'adossa, o sigui que és posterior a aquest mur, segur. Aquests nivells són l'únic que ens queda, és aquest testimoni, que és el que ens va deixar la fossa aquesta tan gran. Aquests nivells són interessants perquè vam trobar, primer, aquest nivell de cal que era molt, molt, molt compacte, i el que va permetre, o creiem que la raó de la conservació bona del de sota és gràcies justament a la cala aquesta tan dura que tenia a sobre, vam poder excavar tot un nivell que conservava tota la matèria orgànica. O sigui, tossos de fusta, palla, però una barbaritat, molt xulo, la veritat. I, bueno, vam agafar mostres i ara estem esperant els anàlisis, que els hi farem químics, per veure si trobem purins, no sé si estan dit purins, però Sí, sobretot restes d'excrement d'animal, per a veure si podem establir la funcionalitat de l'estança. No sé si la funcionalitat de l'edifici sencer, però potser d'aquesta estança sí. Encara no tenim els resultats. Però veieu, tot això és un tros de fusta, eh? Era molt xulo. D'acord, per sota d'aquesta fase, diguem, que hem establert que estaria entre segle VIII i segle IX, o sigui, seria Carolíngia, per sota va sortir una altra estança amb una orientació totalment diferent que ja es relaciona amb nivells d'època tardoantiga. No passem de segle VIII. I a diferència d'aquesta estança, que és posterior al mur sud, aquesta estança va per sota. Veieu que es munta per aquí, al mur sud. Per aquí es munta i per aquí s'adosa. Llavors, aquest és el mur que no sabem exactament, perquè si ens tornem a col·locar Espera, vaig enrere un moment, eh? Si ens tornem a col·locar aquí, en realitat la muralla de la Maribel no va ben bé aquí. Aquest dibuix el vaig fer jo i està malament.
La muralla de la Maribel és una nova fase.
Bueno, ja m'enteneu, la que va trobar aquí. La que va trobar aquí, si tires la línia, no va per aquí. Això ho vaig dibuixar jo i està malament. Va 2 metres cap a dintre. Llavors, no té gaire sentit que aquí trobem muralla carolíngia. Llavors, què passa aquí? Perquè aquí ha de fer un retranqueig d'entrada. Llavors, o no és fortificació o és una torre per dintre.
Bé, jo trobo interessant, eh? El sector 3 i aquest, com es diuen, 3 i 2, aquest sector, sobretot aquesta fase de fosses, les fases de les fosses 8 i 9, 10-11, quan es va excavar l'Alemany 5, que es va recuperar el paviment i els murs que conformaven una estança d'època romana, estaven totalment foradats per aquest tipus de fosses. O sigui, com a mínim ja sabem que en aquestes cronologies tot aquest interior de la ciutat és un sitjar, no?
I s'arrasa, no?
Un sitjar, una zona d'emmagatzematge. Si anem una mica més endarrere, les altres fases que has dit, ja tenim murs i per tant tenim estances amb aquestes llars que va localitzar l'Anna. Aquest mur que tu dius, el mur sud, que tenia pinta o que tipològicament a l'alçat podria ser carolingi, però que no concorda amb la línia de l'altra muralla, havíem pensat que podria ser un cos avançat i per què no podria ser una torre. I ara us faig un apunt. Nosaltres hem començat a parlar d'aquella torre que era carolíngia, que després era baix medieval. I per què ho deia en Jordi que era carolíngia? No només perquè es va inspirar un dia, sinó també perquè hi ha documentació antiga que ja ens parla d'una torre, que és la torre de Montoliu. No? Està ja documentada al segle XI, eh? Al segle XI. I per tant, clar, nosaltres arqueològicament diem no, aquesta torre exterior del Pati Sud no és la torre de Montoliu. Llavors la pregunta és, però on està? Perquè la documentació ens diu que estan allà. Per tant, per què no, Àngela? Podria ser aquesta. Què faltaria? Obríem planta, eh? Aixequem vell mirall 2-4, obríem planta i poder tenir potser encara més dades, tot i que no està malament.
Bueno, el que sabem és que es construeix entre segle VI i segle IX, segur.
Sí, sí, sí. Perquè... No, i l'aparença física... I l'aparença física, després aquests murs que se'ns fiquen per sota, sí. Vull dir que són anteriors. Digues, Jordi.
No, hi ha un tema, no sé si se'm sent.
Sí. A més, hi ha cantonada, eh? Fa cantonada. Espera, Jordi, t'ho ensenyo perquè t'ho creguis més. Veus, aquí...
No, si ja m'ho crec jo.
Veus aquí? Aquí fa cantonada, sí, també, eh? Sí, vull dir que no segueix recta, vull dir que ja podria ser.
Dos coses.
No sé.
Evidentment, quan excavem, una cosa són les dades intrínseques de l'excavació, no? Que aquella paret retalla l'altra, hi ha una estratigrafia, una seqüència, unes relacions dels diferents elements i estructures que apareixen, i que a partir d'aquí es munta una història de més a menys, i si tenim, afortunadament, hi ha seqüències amb materials que puguin datar cada una d'aquestes fases, tenim una microhistòria. Ara bé, la història no només és l'arqueologia té un punt de vista. L'historiador també hauria d'anar a mirar la documentació escrita i afortunadament als nostres arxius a la ciutat n'hi ha i de molt abundant. No és que no n'hi hagi d'aquesta part de la muralla, també n'hi ha. El problema és que quan un document, sigui el que sigui, normalment són d'origen fiscal, dona l'afrontació d'una finca o d'una part d'una casa o d'un carrer o d'una propietat, et dona els punts cardinals. A llevant té això, a migdia té allò, a ponent té allò i a nord té una casa. Però és clar, els referents que donen moltes vegades són referents que avui en dia no podem comprendre, perquè no sabem què hi havia llavors i perquè avui en dia no es conserva, o com a mínim no ho hem sabut interpretar.
Per tant, és un problema. És veritat que hi ha una sèrie de documents que ens parlen de torres. El sabem que el segle XI, totes les torres, la major part de trams de muralla i torre van ser privatitzades, infaudades a senyors, a cavallers, en Silvi Llobet de Cervià, en Gasfred Gabastons, etc. etc. Qui més qui menys tenia un tram. I sabem, per exemple, d'aquesta torre de Montoliu, que pels documents ha de situar-se cap a aquesta vora d'aquí. Però, clar, teníem una torre a la muralla, va dir, serà aquesta? Doncs no, no és aquesta, però podria ser aquesta altra. En el ben entès que en època carolíngia moltes vegades les torres no sobresurten de manera clàssica com podem veure en un castell o en època baix medieval, no? I no és només un fet de Girona. Per exemple, a Torre Cornèlia, que avui en dia la imatge de la Torre Cornèlia al començament del carrer del passeig arqueològic, veiem que és una torre cilíndrica, en realitat amaga i embolcalla dintre la torre carolíngia, que és quadrada i que queda inserida dintre la muralla, no sobresurt ni un centímetre del límit de la muralla, queda a dintre, incorporada a dintre. Això, per exemple, a Besolú, que també té una muralla de la mateixa època, passa exactament el mateix. Vull dir que és un fet constructiu de l'època. Per tant, si ara s'ha trobat un indici que pot ser aquesta torre, jo crec que sí que és interessantíssim, perquè realment donaria peu a creure que realment aquella torre de Montoliu que nosaltres havíem dissutat per allà pels documents i que no trobàvem, o que l'havien trobat però resulta que no és arqueològicament, doncs ara podria ser aquesta. Vull dir que l'arqueologia i l'història va avançant de mica en mica a base d'assaig, error, assaig i tornem-hi, i fins que es troba el veritable camí.
Jordi, dic una cosa, que no tinguem raó els dos, o sigui, que potser no anava tan equivocat, perquè realment la torre que jo veig des de dintre està just a la mateixa alçada que la que resulta ser
la 14. Gràcies a la cara de dintre.
Saps? Si la meva cara de dintre seria aquesta, ve aquí, eh?
Sí, sí.
I aquesta és la que en teoria és del 14, que també podria ser una torre amb dues reformes i que la part que sobresurt sigui el 14, no?
No. No, miro en David perquè és una de les converses que hem tingut aquests dies. Com que ell ha pogut accedir, amb tot el... com es diu això que puja? Les bastides. El que hem pogut veure és que, inclús m'ho comentaves, David, que veus perfectament la muralla i després tu hi pots passar la mà i veus com la torre està adossada. Després és com una bestorra enganxada, no te la pots trobar per l'altre cantó.
No, vull dir que la de fora sigui 14, que sigui com aquí, que fan el contrafort. Que la treguin cap a fora, en vez, saps? Una mateixa torre que aniria recta per aquí i dintre sobresortiria, que després la facin forta per fora. No ho sé.
Bueno, això és una mostra de que us he comentat que van començar a excavar això del 2016-2017. Vivim en la societat de la immediatesa, per tant, el típic és portar un arqueòleg a Montlloc que veig una cosa i li preguntes, això què és? I de quina època és? I una mica ja volíem això, que veiéssiu que és un procés realment molt llarg. I que hi ha moltes de les excavacions, o les que ha fet l'Anna Auger, que has comentat tu, o tu, Àngela, encara no hem treballat els materials, encara no hem fet l'inventari de materials, per tant s'afinaran molt més les cronologies, no? Encara ens hem de seure molt més i acabar de conèixer ben bé aquesta zona. Vull dir que a vegades no és tan ràpid com pot semblar amb una intervenció.
Si entenc, és aquí darrere, no?
Sí.
Aquesta torre?
Sí, i la cantonada més o menys ja va allà, eh? Lo que això hem de juntar topografia.
Bueno, això en planimetria...
Sí. L'entrada, aquesta entrada en corredor de la porta original, en època medieval girava cap aquí. Però en realitat hi havia indicis que el carrer antigament era més llarg, que després en època baix medieval es va paredar aquest carrer, es va desaparèixer. Si continuem aquest carrer ens anem a petar pràcticament a la torre. I si ens hi fixem bé a la retícula de la xarxa romana, que coincideix amb un d'aquests eixos, el creuament d'un eix, com passa a gairebé totes les torres i portes. Per tant, és possible.
I de fet, aquest carrer que després connectaria amb el carrer de Bellmirall, diguéssim, està fossilitzat dintre de Bellmirall 2.
Sí, s'ha trobat...
Bellmirall 4, no sé si coneixeu, Bellmirall 2 és aquell gros, diguéssim, i el Bellmirall 4 és un edifici petit que hi ha just a la cantonada i que es va construir al segle XV amortitzant tot aquest traçat de carrer. Vull dir que aquesta connexió ja hi era.
Sí? Exactament, sí, és això.
A veure si la descobrirem aquí.
Però en darrera instància és això, l'arqueologia és això, tens unes dades empíriques que tens el que tens i llavors arriba un punt que has de fer interpretar. Abans de fer això has de filtrar pels documents, que et diuen els documents, et diuen això i llavors arriba un punt que dius, bueno, pensem que és això. I a vegades tenim la certesa i moltes vegades, com en aquest cas, estem parlant d'hipòtesis i el primer que ve diu la seva i tothom que ve diu la seva. que, però no és un tema tancat. Un tema tancat no. De tota manera, aquesta intervenció de Mirall 2-4 és interessantíssima, no només per la muralla, sinó per les dades, la seqüència històrica que té. És que des de l'època fundacional de la ciutat fins al segle XX tens tota la seqüència del que s'hi ha fet a la ciutat i tota cada època ha deixat el seu testimoni. L'existència de Sitges és molt interessant. El que passa és que hi ha una alta concentració de Sitges aquí, que això ens hauríem de replantejar què vol dir. De Sitges, a l'època medieval n'hi havia, i particulars, a les seves cases, i tenien Sitges per guardar gra, però a nivell privat, i sovint surten en els documents i en excavacions. Ara bé, quan hi ha una alta densitat de Sitges, comences a pensar que hi ha alguna cosa més que no una cosa particular, sinó que pot ser una cosa fiscal. Una altra cosa és el tema, què vol dir Bellmirall 2-4? En època baix medieval això eren cases canonicals, aquell edifici que us ha ensenyat les gàrgoles, un edifici imponent, es conserva pràcticament sencer de mitjan segle XV. Ja era canonical, però antigament això era el sector de Bellmirall, i abans Bellmirall, perquè ve un senyor que es deia Bru de Bellmirall, que era un cavaller, i que l'any 1208 el van jutjar perquè havia comès homicidi, però com que era cavaller no li van aplicar la pena de mort, i van dir, bueno, doncs vita, te'n vas a Terra Santa, i els documents ho diu, i fa el testament llavors, el 1208, i diu, i se'n va a Terra Santa, no va tornar. Però va deixar petja al lloc de Bellmirall. De fet, encara hi ha un carrer, el carrer de Bellmirall encara existeix i resulta que és aquella zona. Bellmirall és una zona, tenia un feu, aquest sector de Bellmirall tenia enfeudades uns terres i cases i tenia, per tant, era com un petit castell en realitat. No era un castell perquè no tenia un terme, però sí que tenia una zona infeudada. Per tant, és possible que aquestes Sitges es relacionen amb la recaptació d'antiga, no sabem de què, però quan hi ha tanta concentració de Sitges no és només un fet de domèstic de privat particular, sinó que és una cosa de més abast. Per exemple, les esglésies, al voltant de les esglésies solen haver-hi Sitges. Per què? Perquè a les esglésies s'hi concentrava, s'hi aplegava tota la recol·lecció fiscal dels plets i dels impostos a la parròquia. Però a la ciutat també passava el mateix. Quan trobem restes d'estables i coses de bestiar, pensem que al segle XI el sagristà major i el sagristà segon, la Santa Maria, el sagristà major, Santa Maria de la Seu i Sant Feliu, que fins aleshores eren juntes, es comencen a separar el que és la parròquia, que fins aleshores tot era Sant Feliu, i queda a dintre de la ciutat, al recinte de la Força Vella, queda com la parròquia de Santa Maria. Però es discuteixen sobre el bestiar. El bestiar que és de dintre perquè va a pasturar a fora, de qui és? De Sant Feliu o Santa Maria? I parlen molt sovint del bestiar en aquell document. Això vol dir, estem parlant del primer quart del segle XI. És a dir, que a dintre la ciutat, malgrat que era ciutat, hi havia una gran quantitat de bestiar. Hi havia gent que feia de pagès, hi havia gent que tenia molt de bestiar. I això també era fiscalment punible, per tant, s'havia de regular. Per tant, trobar estables, restes de bestiar així dintre de les cases és habitual, o hauria de ser habitual. És excepcional perquè arqueològicament el material orgànic desapareix, té tendència a desaparèixer, i el subsol de la ciutat de Girona encara més. És trobar fusta, perquè ell ha dit, hi havia un tros de fusta, perquè la fusta aquí es conserva molt malament. En altres llocs la fusta es conserva bé, però aquí es conserva molt malament, la perdem. Hem perdut moltes documents, moltes dades, per culpa d'això. Però les evidències són clares i els documents confirmen aquesta hipòtesi. És a dir, que l'arqueologia sempre ha d'anar de bracet de la història documental. I quan les dues coincideixen és quan trobes la solució final. Només puc dir això jo.
Està bé, no?
Sí.
Veieu com parla molt bé? Ah, són tres quarts. No sé, teniu alguna pregunta? Digues. Posa el micròfon.
No, és que a mi m'agradaria dir, bueno, no sé, que aquest és un cas claríssim d'arqueologia preventiva. No només tenim aquest cas, sinó Oliva Prat, per exemple, és un altre. És a dir, és que abans de començar a fer el projecte, abans de saber com hem de fer les distribucions d'aquestes finques, es fa aquest estudi arqueològic. I aquest era un cas claríssim perquè hi havia la evidència de molts elements, diríem, històrics i monumentals, no? També vull remarcar la importància que tenen els promotors d'aquestes obres en portar a terme totes aquestes excavacions o estudis arqueològics, no? Que a vegades ens oblidem, no? I bueno, jo crec que això és gràcies a aquest esforç que estem fent conjuntament, Ajuntament i el Servei de Patrimoni i Arqueologia, per tal de que les obres doncs, bueno, no siguin molt, molt problemàtiques, durin molt, esperin les obres, sinó que gràcies doncs, bueno, a aquesta agilitat, no? que hem aconseguit de fer, doncs, bueno, la gent ha de començar a perdre una mica la por, no? Perquè és tan i tan important llegir la nostra història, però jo voldria doncs, bueno, agrair a tots aquests promotors que, bueno, que creuen que això és un valor afegit a la seva finca i que gràcies a aquestes intervencions doncs, bueno, coneixem millor la nostra ciutat. No?
I sobre Alemanys 4, no, dic com a representant, no hi ha ningú més a l'Ajuntament, Alemanys 4, tu creus que seria possible la recuperació patrimonial municipal d'aquests baixos, d'aquest edifici? Perquè heu vist, seria espectacular recuperar una porta de la ciutat que després tindria aquests carrers intents medievals. D'acord, m'ha dit que sí, eh?
Jo només voldria dir que, ostres, això que deia la Rosa Cànovas, és veritat, fa 30 anys enrere l'arqueologia a la ciutat era molt diferent, et trobaves amb portes tancades, propietaris que sempre anaven a la defensiva, els promotors. Rosa, tu has lluitat durant molts anys contra això. Molts, és molt dur. Jo penso que ens hauríem de felicitar tots, per no és la situació òptima que ens agradaria a tots, però Déu-n'hi-do el que s'ha avançat. S'ha avançat molt. A gent com la Rosa, com la gent que han picat amb pedra picada, fins que ha fet escletxa i ha fet un sistema. I a més és una cosa, gairebé mai hi ha una pèrdua. Sí que hi ha una inversió inicial per recuperar després amb el preu. M'agradaria saber a quin preu es vendran els apartaments aquests d'aquí al Mellmell 2-4.
Quan he agafat la imatge... No, però quan he agafat la imatge que l'he agafat de la immobiliària he borrat el preu perquè no el veiéssiu, però no sé, bueno, tenen un preu, sí, sí.
Bueno, veurem què passa amb aquesta intervenció, que això és un
propietari, és un fons d'inversió. Ai, hem de marxar. Sí, no, hem de marxar. Ei, moltes gràcies per assistir.